Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Evidentment cau tot per terra, però que era així.
Sí, bueno, jo estava molt content que diguessin que el Mundial de Qatar va ser gràcies a mi, perquè dic, sí que sóc important, no? Sí. Clar, dius, és al·lucinant, no? Que et diguin que tu pots portar un Mundial a on sigui. Sí. Dic, com els catalanets fem coses, però tan bèsties no, no?
Efectivament, dona-li això, Jordi, però que això és seu. Aviam, jo li poso amb el Sandro. Aquests documents, Sandro, exactament, pots explicar així per sobre què diuen aquests documents perquè el Sandro els pugui tenir? Són tres, no?
Són els tres correus electrònics que explicàvem abans. Hi ha un primer correu electrònic en què un agent de l'FBI, que és subordinat de Marc Barri, es posa en contacte amb l'advocat de Clemente Marcet i li explica quines són les condicions perquè treballi com a confident de l'FBI. Un segon correu electrònic en què l'advocat de Clemente Marcet li envia al mateix Marcet la informació de l'FBI. I el correu electrònic, que és més concloent, del 2013, en què Clemente Marcet reenvia tota la informació a Villarejo, li agraeix les gestions, subratlla que sense la seva autorització aquesta captació com a confident no s'acabarà produint, i a més posa de manifest dues coses. Una que és molt important, que Villarejo i Barri efectivament es coneixien i efectivament col·laboraven, això per primer cop queda provat negre sobre blanc, i després que la informació que aportava Marcet a l'FBI era informació validada prèviament per Villarejo.
Sí, sí. No, és tot al·lucinant perquè, ja et dic, quan van començar a dir que si Estats Units estava darrere del nostre cas, dic, però si estem aquí per un tema, un no tema, que l'origen és Brasil. I els deia als meus advocats, és impossible. I llavors ells em van dir un dia, escolta, Sandro, què et sembla si agafem advocats americans per veure tot això? I vaig dir que ni parlar-ne. Dic, primer pel cost, que et cobren 600 euros l'hora. Dic, i segon, perquè si busques un advocat americà, ell és capaç de muntar-te també un cas allà perquè el segueixis agafant, no? I per tant, dic, ni parlar-ne. Però sí, vam aconseguir a través d'un amic parlar amb el fiscal d'Estats Units que va portar aquesta comissió rogatòria. I ell va dir que contra mi no tenien res, que era tot absolutament fals, i va ser quan nosaltres ens vam tranquil·litzar per segona vegada, no? Perquè ja ho estàvem de tranquils. Però perquè veieu lo bèstia que és tot això, com pot ser que Mortadelo i Filemón, perquè són Mortadelo i Filemón, enganyin a l'FBI? És que és molt bèstia. I jo sé, em consta, que ara l'FBI està molt enfadat amb el senyor Barri i molt enfadat amb el CNI o amb la màfia, amb la part corrupta del CNI, que també existeix, no? Que ara em ve una cosa al cap que volia comentar-la, que l'altre dia parlava amb un amic de tots aquests casos i em deia, diu, escolta, Sandro, si no és gens estrany que tot això estigui passant, que hagi passat, que passi i que passarà, el fotut és que seguirà passant. I em va dir, diu, per què? Li dic, perquè tu, quin és el país del món que creus que s'assembla més a Espanya? I dic, doncs, Itàlia, no? Segurament, Itàlia, per població, nord-sur, tal, Mediterrani, doncs Itàlia, és el que més s'assembla a Espanya. Bueno, i tu no has analitzat mai per què a Itàlia hi ha la màfia calabresa, la màfia siciliana o la màfia napolitana, i aquí a Espanya no hi ha la màfia extremenya, no hi ha la màfia catalana, no hi ha la màfia murciana. Per què? Perquè la màfia aquí està dintre de l'Estat. No està fora, com allà. I ja està. I això és el que jo us puc dir que m'està passant a mi i a molta gent, que estem absolutament sota un estat on hi ha una part molt bona, hi ha gent honesta, hi ha jutges honestos, hi ha fiscals honestos, hi ha fins i tot inspectors d'hisenda honestos, però hi ha una part que no. Hi ha una part que ve de la crosta aquesta franquista que encara no s'ha netejat.
I després hi ha una cosa que se'n parla poc, que és que hi ha determinats mitjans de comunicació a Madrid que ho acompanyen tot. I després, quan algunes de les coses que han publicat, fins i tot en portada, se sap que és mentida, se sap que és una intoxicació, mai demanen perdó. És a dir, hi ha casos que també es podria fer, no una sèrie de Netflix, es podria fer, diguem, una emissió permanent durant anys de mitjans de comunicació que, en fi, s'han apuntat a totes les coses que, és a dir, que han sigut un afluent d'aquesta claveguera de l'Estat. I no han demanat mai perdó. I fins i tot quan les persones perjudicades han anat als tribunals, per exemple, Xavier Trias, li han dit, oh, però escolti, nosaltres no podem condemnar un diari perquè aquest diari, la seva font, justament, era la policia. Sí. Bueno, escolti una cosa, però és que què vol dir? Que la policia és la font creïble per excel·lència? No. Sí, això del periodisme, vaja, no ho sé, jo fa molts anys que vaig estudiar la carrera, però el que et deien és que fins i tot el que diu la policia tu has de contrastar. Sí, pot haver-hi policies corruptes, pot haver-hi policies que no tinguin tota la informació, el que sigui.
Però el problema és que quan tu admets, Màrius, quan tu admets, com deia el Sandro, que hi ha una persona que ha estat servint a l'Estat, a la pàtria, val? Amb aquella convicció que ho diu el Villarejo, no? De por la madre y por la patria, con razón y sin ella. Obeint el director general de la policia, el DAO de la policia, que alhora despatxa amb ell, que alhora el presenta davant de tercers internacionals, que hi ha un àudio que val la pena que recupereu algun dia, que està publicat, ara no em facis dir, em sembla que és público, on el Pino presenta el Villarejo com el jefe de los policías encubiertos en Espanya. Vull dir, alerta, perquè tot això és una construcció que en el moment en què l'Estat admeti que tot això ha estat operant sota la seva ala, cauen les estructures de l'Estat. Per això no volen investigar més enllà. Per això condemnen el Villarejo per temes menors, i les causes per les quals han condemnat Villarejo són temes més aviat privats. I els grans temes no han arribat a judici oral, perquè ja està condemnat. I per això l'han deixat caure.
Sí, sí. Però per mi lo molt fort és això, que és una policia patriòtica, Mortadelo i Filemón, que aconsegueixen enganyar l'FBI, que a més després, a través del govern andorrà, també enganyen a les autoritats americanes per a tot el tema de la BPA, que és un tema molt paral·lel.
I cau un banc?
Dos bancs.
I el fiscal en tots dos casos és coincident. Sí, el cas Sandro i el cas BPA és coincident.
És el mateix.
El fiscal Grinda de l'Audiència Nacional.
Són els mateixos.
10 i 6 minuts. Un segon, sisplau, i continuem. Un segon.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa, te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí. Això cada dia, eh?
Joé, amb Jastel.
Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Jastel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95, preu definitiu. Truca al 1510.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 2 euros en el pack de 2 filets dorada o llobarro premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any, amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona, que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
A
el perquè de tot plegat.
Són les 19 minuts. Deixa'm tornar al Senat. Aviam si l'Arnau Manyeu o l'Armenteres m'expliquen si ha començat ja la compareixença de Pere Aragonès, el president Aragonès. Arnau, Jordi.
Bàsicament no, anem tard, 10 i 9 minuts, s'està començant a omplir aquesta sala a Europa. En aquests moments els presidents autonòmics del PP s'estan fent una foto de grup a l'entrada del Senat. Pere Aragonès sí que ja seu al lloc que li tocarà ocupar en tota aquesta sessió. Tan bon punt arrenqui, Pere Aragonès parlarà al cap de 25 minuts, perquè hi ha qüestions preliminars amb tota aquesta qüestió. Per tant, que dèiem al matí a les 8, cap a 3:15 és quan Pere Aragonès defensarà l'amnistia.
I Aragonès que estarà assegut sol, perquè al voltant no hi haurà ni el president gallec ni el president del País Basc. Per tant, tot i que li deixaran l'espai lliure dels seus companys, ell tindrà el seient ocupat i, per tant, els del seu costat no hi seran.
Josep Martí, digues. Josep, volia dir alguna cosa al Senat.
Hi pots deixar l'abric,
la maleta, el maletí, tot el que vulguis. Un segon. Josep Martí, volia dir alguna cosa al teu Sandro, Josep.
Sí, volia afegir que el... insistint en la primera idea que dèiem de la orla espanyola, jo crec que és difícil diferir, és a dir, que tothom té la idea clara i tots tenim la mateixa idea al cap. Jo vull recordar que ara, per exemple, hi ha un senyor del CNI que fa uns mesos que està a la presó, acusat d'espionatge per treballar pels Estats Units. El que vinc a dir és que els interessos dels Estats Units i d'Espanya, a vegades són els mateixos, de vegades no, i que els cossos i forces de seguretat i els espies, sigui la CIA o sigui el CNI, no tenen sempre els mateixos interessos. I quan tu et compres un confident, el que t'estàs comprant és algú que penses que els indicis, les cosetes que t'explicarà, tenen presumpció de veracitat, però que una estructura com l'FBI, una font d'aquestes, encara que vingui avalada per Villarejo, li dongui, passi d'autopista, i és a dir, el que vull dir és que Villarejo tots sabem el que és, la jutgessa Lamela tots sabem el que és, aquestes coses no, les sabem, però que el paper de l'home de l'FBI a Espanya, des del meu punt de vista, tampoc està molt clar, encara que Villarejo en aquell moment tingués credencials, perquè tant els serveis de policia d'un país, sobretot quan operen a l'exterior, com les agències d'espionatge, encara que una espia o una font vingui avalat per un altre servei d'espionatge o per una altra policia, aquella altra policia verifica, contrasta amb d'altres confidents, afegeix documentació i arriba a les seues pròpies conclusions. Per això dic que el paper del senyor de l'FBI a Espanya, a mi també, el meu cap me segueix generant molts de dubtes.
Aviam, Jordi de Planell, què volies dir? Perdona.
No, que estem parlant molt, evidentment, del cas de Sandro Rosell, perquè va tenir unes conseqüències gravíssimes per dues persones en forma de presó preventiva durant gairebé 2 anys, però aquest procés d'intoxicació va tenir una segona part que a mi també em sembla molt rellevant. La policia patriòtica va compartir els informes que la setmana passada vam revelar també en aquest programa sobre l'espionatge al Marroc amb l'FBI, amb l'objectiu de convèncer les autoritats nord-americanes que l'independentisme estava confraternitzant amb l'islamisme radical i d'aquesta manera garantir que l'FBI i la CIA posessin els seus mitjans a disposició també de la policia espanyola per poder perseguir l'independentisme, perquè, és clar, evidentment, estava pactant amb presumptes terroristes. Aquest esforç d'intoxicació també es va fer.
Jordi Bosch, la frase de Jordi Bosch és meravellosa. Madrid es va creure la independència molt més que Catalunya.
Sí, no, l'eix del mal creat per aquestes estructures que consisteix en islamisme radical, els dolents marroquins i els nefastos russos de Putin com a socis de l'independentisme, o sigui, em sembla, en fi, que formaria part de la pel·lícula.
Formaria part d'una pel·lícula.
Bueno, aviam. Tu has parlat mai amb el comissari Villarejo, Sandro?
Sí, vaig parlar amb ell a través dels nostres advocats. Sí.
I què?
Bueno, jo bàsicament li vaig dir, oye, perquè no me'n recordo exactament quines paraules vaig fer servir, però segurament algo així com dir-li, oye, com que has sido tan malo, no?, contra nosotros. Dic, no, si tu, personalmente me caías bien, encima. Dic, hòstia, era un mal. Sí,
però no has parlat mai amb ell.
Sí, directament. Dels advocats.
Però a través dels advocats, sí, no tu amb ell.
No, amb ell ens vam veure una vegada, sí.
Ah, sí?
Sí.
I què?
Bueno, jo el veig com un... jo també tenia ganes de preguntar-li directament, perquè m'agrada mirar a la gent a la cara i preguntar-li per què havia fet tot allò amb el Joan i amb mi, no? I allò que, com és allò, males colaterales, no? Daños colaterales. Bueno, en fin, jo crec que Villarejo no té més importància que el d'un soldat que fa el que li manen i ja està.
Tu saps que aquí vam juntar un dia sí. el Villarejo amb l'Artur Mas, el Villarejo amb el Pablo Iglesias.
Sí, superinteressant. Vaig escoltar-ho tot. Molt interessant.
Escoltaries una conversa entre Villarejo i Sandro Rossell, tu, no?
Va, sí, la fem, l'hauré
d'escoltar. La vols fer? La vols fer o no?
Sí, no tinc cap problema. Jo encantat.
Doncs busquem data de Planell per veure si podem fer una cara a cara a Villarejo.
A veure si esbrineu qui el manava, que és el més interessant de tot.
Però ell diu, no, qui el manava amb ell?
Ell explica que rebia instruccions de dues bandes, del Ministeri de l'Interior i de la Secretaria General del PP, que en aquell moment liderava Maria Dolores de Cospedal.
Mai de la seva consciència.
No. Bueno, la consciència, segons ell, és una cosa laxa.
I ell
laxa.
Tenia interlocució amb la Moncloa a través de Maria Dolores de Cospedal i d'una altra persona, que ja no podrà donar explicacions sobre aquest cas, que és Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes i persona de confiança en el seu moment també de Mariano Rajoy,
que de fet,
que és el que connecta.
És qui posa en contacte Villarejo amb la cúpula del Ministeri de l'Interior al maig del 2012, quan s'està començant a cuinar això que després anomenarem l'operació Catalunya.
Paco Martínez sempre diu que ell va anar a la primera reunió, Paco Martínez, que vosaltres vau entrevistar.
Secretari General d'Interior,
que ell va contactar amb Villarejo per indicació del Ministeri perquè Cotino li va dir que li convenia veure'l. Clar, ara Cotino ja no és una font, diguéssim, no? Perquè no hi és. Però les connexions de Villarejo, diguéssim, amb tota aquesta cúpula ministerial prèvia en tots els ministeris de l'Estat, no únicament amb els del PP, ve de fa molts, molts, molts anys. Vull dir, com deia ara el Sandro, fa molts anys que Villarejo treballa per l'Estat. Molts anys.
Abans que governés el PP.
Molt abans que governés el PP.
Perquè ell, per exemple, molt bona relació amb
Rubalcaba.
Fernández Chico, que era el DAO anterior, que va morir també, era un jefe del Villarejo, amb el que, evidentment, el Villarejo treballava. I era de l'època del Rubalcaba, això. Vull dir, no estem parlant de fa 4 dies.
Samper.
La cooperació entre cossos de seguretat és habitual i necessària, és a dir, faltaria més, no? Que l'FBI doncs tingui la possibilitat doncs de parlar i de tenir investigacions conjuntes amb les policies britàniques, alemanyes, franceses, italianes i espanyola, entra dins de la normalitat. El que segurament no sabien ells és que hi havia, com deia el Sandro, doncs figures doncs que s'hi assemblen a la mort de Filemón, i això és el que legitima, doncs, que, com ha dit ell també, estiguin tan i tan cabrejats.
Com diu un oient nostre que és extremeny, diu, un respecte perquè Mortadelo i Filemón eren i són personatges graciosos. Sí, aquest tipus del que parleu
no
té...
No, i que a vegades quan diem Mortadelo i Filemón també li traiem el valor de... Estem aquí, al 2024, després de que en aquesta taula hi hagi hagut una persona que ha estat 2 anys a la presó juntament amb en Basolí i molts altres, de gent que no és ben bé Mortadelo i Filemón, perquè han aconseguit tensar les cordes de l'Estat i executar. I quan es pot executar, ja no estem en el hi-hi, ha-ha, eh?
Una última cosa. Avui ha dit el Sant una cosa que és bèstia, que és bèstia. Quan ha fet la comparativa entre Itàlia i Espanya, i ha dit que la màfia no està a nivell extern perquè està a nivell intern de l'Estat. Però crec que part de raó té, i que aquest país no serà un país respectable en tant en quant no depuri les responsabilitats de totes les persones que han intervingut en casos com el del Sant Rossell. I és evident que el primer que s'ha d'investigar és el ministre. Diguem-ho clar i fort, no perdem el temps a qui va ser, qui et va dir, Villarejo, qui no et va dir. Estàs en una estructura piramidal, com un exèrcit. Si hi ha una que és piramidal, sempre és interior, i per tant la responsabilitat s'ha de començar a depurar ja. Però fins que això no es faci, aquest estat no és respectable.
Però perquè, si tenim ara obert el cas de García Castellón, acusant de terrorisme, gent...
No ho faran mai.
Bueno, però una cosa. Sempre, un segon, Tian, sempre tu i el Pep, que ara em contestarà, em dieu això no es farà mai. Ja ho sé que no es farà mai, collons, però si... Perdó per la paraula. Però si no ho diem i no ho posem sobre la taula i diem aquest país no serà mai respectable fins que el senyor Fernández Díaz, fins que la Soraya, fins que la Cospedal no donguin explicacions davant d'un jutge del que van fer amb aquest home, que va llepar 2 anys de la seva llibertat en una presó, aquest país per mi no serà respectable, perquè gravita sobre 3 coses, estat social, del benestar, democràtic i de dret. I el dret ens el passem pel forro.
Sí, jo crec que va passar una cosa.
Josep Martí, davant, Josep i Teresa Cullera. Josep, digues.
No, diu ara el Pep em contestarà, perquè t'ha de contestar. Estic absolutament d'acord en això que dius.
Bueno, ja ho celebrarem.
No, home, no, és que això són delictes, no és una veritat o una mentida, que és quan te contesto, quan tu dius que la mentira política hauria de comportar responsabilitats penals. Jo et dic que no, perquè llavors tu t'atribuiries la capacitat de seleccionar quina boca emmordasses i que a la pràctica les hauries d'emmordassar pràcticament totes, perquè tothom menteix més que parla. Però això són delictes, i els delictes jo i tu estirem sempre del cantó dels bons, espero. I respecte a Itàlia, només una matització. A Itàlia de màfies tenen les dos. És a dir, que no són excloents, les màfies. Nosaltres tenim la sort de no tindre la que opera els carrers amb una pistola disparant a la gent.
Bueno,
però l'altre ells també la tenen.
A part Vallès,
jo crec que cal insistir en això que dèiem abans. A veure, efectivament, quan parlem de Mortadelo i Filemón, quan li donem això, pot donar una pàtina de superficialitat amb un tema que és molt, molt delicat. Oh. Insisteixo sempre amb les dues línies. Aquest senyor era l'instrument d'algú que va decidir, no oblidem les baralles que hi havia, per de qui depenia el CNI en aquell moment, les baralles entre Soraya
Santamaría
i la Dolores de Cospedal. Per tant, aquí hi ha també qüestions que serien col·laterals, però que tenen una influència determinant en qui finalment donava aquestes ordres. Perquè quan diu, jo parlava amb Moncloa, la senyora Cospedal no estava a Moncloa.
Però és que va de molt més enllà.
Però mira...
Va molt més enllà. A la Patricia López, que ha investigat...
No, però... Mònica, jo sempre et deixo acabar.
Vale.
Digues, Teresa.
Sí, ja ho sé que no en sé tant, però...
Jo m'hi fixo.
I aquesta és una primera cosa. Hi ha una segona cosa que no em cansaré de repetir. Quan estem parlant de la jutgessa Lamela, estem parlant de que hi ha un partit que en aquell moment governava i que, per tant, prenia decisions que està impedint fa 5 anys la renovació del Consell General del Poder Judicial. I per què ho fa? Per l'interès del funcionament de la justícia? No. Ho fa per l'interès de potenciar l'imatge d'una justícia ràpida, eficaç, lliure, etc. No. Per tant, algú ha de saber determinar també o demanar-li al Partit Popular per què fa aquestes coses. I sempre ho dic, no només des del punt de vista polític...
Perquè intenta governar a través de la justícia el que no ha pogut aconseguir amb els vots i mantenir en l'executiu.
I no ho deixaran anar. Tots aquests jutges, fiscals, membres de la justícia que estem parlant, que són gent honesta, eficaç i que volen treballar en pro del bé comú, els estem deixant desemparats. I això, per mi, és important.
T'arribes.
El 17 de desembre del 2018, Patricia López,
periodista del diari Público,
va publicar informació de que a l'època de la cúpula policial de Rubalcaba van viatjar a l'Aràbia Saudita la cúpula policial en aquell moment amb Clemente Marcet i amb Villarejo, que també els acompanyava. I una part important de la cúpula policial. Quan diem que això remunta, és perquè això remunta. Una altra cosa és que no vulguem analitzar el dibuix global, però el dibuix global no se circumscriu a la batalla Soraya Sáenz de Santamaría amb María Dolores de Cospedal. El viatge d'aquesta policia, diguéssim, que utilitzava tota mena de mecanismes, és molt vella. En ve baixa i per tant l'Estat ha utilitzat aquests mecanismes aleshores, el 2007 quan es va produir aquest viatge durant els anys que desafortunadament es va produir tot aquest seguit d'irregularitats que entre d'altres acaben amb el Sandro a la presó i continua avui perquè sabeu que hi ha un cas acusats de terrorisme en aquests moments, processats en aquests moments per García Castellón, i ja veurem on acaba això i on estem el 2030 asseguts en aquesta taula dient i no va passar res.
10 i 24 minuts, ja que farà una mica grans, però hi serem, hi serem.
Esperem. No, no, bueno, jo esperem. No sé, segur, però vaja.
Què, Sandro? Ja ho veus? Em doneu feina. Sortir d'aquí, apa, tornem-hi.
Què, a querella?
Home, i tant. Directament. Sí, sí.
Querella contra?
Pues contra els mateixos, perquè l'última querella, l'única querella sobre l'Operació Catalunya, bueno, encara n'hi ha... N'hi ha una que...
Hi ha una oberta, viva,
sí,
no?
Sí, que és... N'hi ha una oberta que encara no han respost a la judicatura, que és precisament la de la BPA, que porta 2 anys esperant que responguin si l'admeten o no a tràmit. 2 anys esperant si s'admet o no a tràmit. Val? Bueno, en fi. Volia fer comparacions amb altres casos, però és igual, no.
Fa molts dies que ho dic en aquesta taula. La justícia hauria de tenir la mateixa velocitat per tothom.
Ara.
La mateixa velocitat. És a dir, es digui Sandro Rosell el que posa la querella, o es digui Sandro Rosell si és el carallat. Clar. És a dir, o el carallant. És a dir, és inconcebible que en determinats casos la seva instrucció duri 10, 12 i 14 anys. I jo els temes que tinc al meu despatx de la gent de carrer doncs duren un any, mig, 2, 3...
Sí, sí.
No pot ser. I això evidencia la manipulació que es fa de l'aplicació de la justícia.
No, doncs ara al sortir d'aquí, apa, tornem-hi, perquè ja et dic, la querella que vam posar, que es va acceptar a tràmit per un jutge de l'Audiència Provincial de Madrid, la va acceptar a tràmit, el pobre home ho va fer amb tota la bona voluntat i legalitat, però ja després d'haver-la acceptat, em consta que va tindre pressions de tota mena perquè ho arxivés i al final ho va arxivar perquè, segons deia la Fiscalia, el jutge el que va fer va ser adherir-se a l'escrit de la Fiscalia sobre aquesta causa que m'han arxivat fa poc, que era l'única oberta per l'Operació Catalunya, dient que totes les proves que havien presentat, com que eren proves recollides de la premsa, no tenien validesa suficient. Toma ja. Hòstia, sí, sí, en canvi nosaltres ens foten a la presó amb un Excel que s'havien inventat ells mateixos. És acollonat.
Hi ha una cosa que m'agradaria saber, que és que no pot fer res, jo pregunto, no pot fer res el Ministeri d'Afers Exteriors o fins i tot la Conselleria d'Afers Exteriors respecte al que a la negligència dels americans? És que aquí l'FBI també té part de culpa en tot això. Ara tenia un tio allà, sí, que li han colat un gol per l'escaire, però més xutant amb les botes al revés, eh? Sí,
no, perquè com diu en Jordi Aplanell, un cop tenen situat el Sandro a la Diana, canvien de tema.
Sí,
és a dir, és aquella pista que ve dels Estats Units no progressa. Per tant, ells han investigat una història, en busquen una altra.
Sí. Només l'excusa per un.
Inventem una.
S'obre una carpeta i la carpeta de cop han canviat els papers.
Ah,
ja està.
Com el Groucho Marx.
Efectivament.
Per cert, ja tenim resposta del comissari Villarejo, que li han plantejat l'opció del
Encantat
cara a cara,
de la vida, no?
I la resposta és que li agradaria fer-ho abans de l'estiu, si és possible.
Bueno, ja... I ara deixa'm parlar amb els meus advocats, que els fotran una bronca.
Clar,
el Pau Molins està enganxant com Spider-Man al sostre, ja me l'imagino, el Pau Molins.
El Villarejo està pendent de que entri a la presó per continuar complint condemna. Clar. Aleshores, ell ha presentat recurs, els recursos s'han de fallar, però ell té una condemna.
Hi ha una cosa que per mi és el pitjor de tot, que és la falta d'empatia i sobretot d'humanitat. Jo tot això del que me'n recordo és Basolí, evidentment, primer 2 anys de la presó preventiva, que això és terrible. Basolí, però el Basolí amb el nano... És que hi ha dues coses, Sandra, això ho pots explicar. Una és, quan el nano del Basolí té un accident que se li sacseja la medul·la, i la jutgessa Lamela no el deixa sortir de la presó per anar a Vall d'Hebron de Barcelona. No el deixa sortir.
Això és una crueltat.
Però és que ni...
La senyora l'haurien d'inhabilitar.
Clar, i la segona... Perdó, i la segona és la que li va passar amb el Pau Molins. Que quan hi ha tot el tema del Basolí en aquella vista, el Pau Molins, advocat del Sandro, plorant, li diu, escolti'm una cosa, que això que li ha passat, i es mira la Carmen Lamela amb aquest senyor, amb el Pau Molins, i li diu, oiga, no me haga usted teatro.
Tal qual, jo estava davant. Això...
Només per això?
Sí, sí.
Només per això.
No, no, és
perquè... Escolta, fa un temps parlàvem amb Sandro aquí, en aquest estudi, que bueno, la gent que t'ha demanat, deixa'm fer-te, que tornis després de tot això a la presidència del Barça.
Ni de conya?
Ni de conya. La meva mare em mata. Oh, si no em va deixar presentar d'alcalde, imagina't tornar al Barça. No,
ni de conya, eh?
Ni de conya.
Hi ha alguna cosa que deixi fer
sí,
la teva mare?
Sí, perquè no feia casa.
No, la seva mare, ja no, no te'n merdis més, li deu dir com a bona mare.
No, no, l'altre dia...
Has entrevistat la seva mare.
Sí, sí, no, l'altre dia... està catxonda encara, eh? 80, 88, i la tia... No, l'altre dia el meu pare, que també, gràcies a Déu, encara està amb nosaltres i està amb totes les seves facultats mentals, em deia que diu que va parlar amunt i li diu, i per què no vols fer això? Diu, perquè el meu pare no em deixa. I li diu, home, i com el teu pare? Diu, sí, perquè la mare ja és la del Sandro. Ja no puc fer servir aquesta excusa. Però sí, sí, no, no em deixa. I la gent no s'ho creu, però és que casa meva és un matriarcat. I funciona així. I la meva mare és d'origen italià-argentí.
Ui!
I és el que dèiem abans, o sigui, és la mama i aquí, si ella no et deixa, no et deixa. I no és conya, és per la meva mare.
Va, és veritat que li fa molt de cas.
Sí. El que m'ha quedat clar... és que no pararà.
No.
Al contrari. Jo crec que ara se'n torna amb valentura.
Sandro, tornem-hi.
Ho seguirem.
Vinga, moltes gràcies per tot,
a vosaltres.
I per la informació.
Gràcies. Dos quarts d'onze, ara tornem.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteigs de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous, també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora, al millor preu.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Estimats clients, s'ha trobat als lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a objectes perduts.
És meva.
No, no, és meva.
Meva, meva, meva.
No, 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 és meva.
A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser...
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 2 euros en el pack de 2 filets dorada o llobarro premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Arriben els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Molta comoditat, gens d'IVA. Tots els estils i gens d'IVA. T'esperem del 6 al 9 d'abril amb centenars d'oportunitats per renovar casa teva al millor preu. Ja a botigues i a conforama.es. Conforama.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser Astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, Astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
D'acord, podria descriure'ns el sospitós?
Del que em recordo és dels cabells. Tenia el serrell recte i els cabells llisos. A més, tenia detalls daurats i maquillatge als ulls.
Com la gran Cleòpatra?
Igual.
El mateix tall que porto jo.
I com el meu?
Doncs si no té res de característic, és que pot haver estat qualsevol.
Ja ha arribat el nou Rasca Gran Cleòpatra de l'11, amb premis de fins a 500.000 euros i gran diversió. Rasca Gran Cleòpatra. Es porta més que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
10:36 minuts.
Ups!
Oh, un moment. No, si ara parlarem de tot això. Un moment. Per cert, recordeu Dimitri Peterman?
Home,
és un personatge que va aparèixer al futbol català als anys 90,
del Palamós,
el Tossa i del Tossa, el Palamós i després el Racing i l'Alavés. Doncs avui el jutge n'Àlava perquè està acusat de provocació indeguda quan era president d'aquest club i no s'ha presentat. El tribunal ha declarat en rebel·lia i ha decidit que el judici continuï. Peterman ha al·legat problemes mèdics, però el tribunal diu que fa mesos que posa traves perquè no el puguin localitzar. Per cert, un amic meu que és advocat em diu que justícia veloç. Dijous vaig tenir un procediment ràpid de violència de gènere. Tenim el judici pel maig del 2025. Són les 10:37 minuts. Aviam, Armenteres Mañé, alguna novetat?
Està en marxa aquesta comissió general, ha començat molt, molt tard. En aquests moments el PSOE està plantejant el seu vot particular a favor de l'amnistia. Està dient, per exemple, que això no va enlloc, que una reunió de comitats autònomes per parlar de l'amnistia no té cap mena de sentit, que això només demostra l'interès del PP per utilitzar les institucions. D'aquí a un moment, intervencions d'Esquerra i de Junts, i després quan escoltarem el president Pere Aragonès.
I mentrestant, una imatge, la primera fila d'aquest hemicicle o d'aquesta petita sala de comissions totalment buides, la fila del govern espanyol, i la segona fila mig plena, en general plena, de presidents autonòmics del PP i Pere Aragonès.
Són les 10 i 30...
Ayuso, sí, digues. Molt protagonista de vermell total. O sigui, vestida corporativament amb els colors de la bandera de Madrid.
Molt
vermella,
bé.
Però vermella, vermella.
Vermella, vermella.
Vermella de boda roja, diríem.
No s'hi posa ella de vermell. No s'hi de parlar de bodes, parlem de bodes, eh? Aquí que no... Perquè, esclar, ara deia una cosa a la Mònica, que no és... Avui el que publica el diari Ara, que són aquest xat de jutges, és molt preocupant, Mònica? Clar, és que és la realitat que ens envolta.
És la realitat i al final alguns jutges dient ahir alerta, perquè aquest tipus de xats al final s'acabarà filtrant, com molt bé ha publicat l'Ara, i el que demostra és justament tot el que estàvem dient ara fa una estona. És a dir, el imbuir-se d'una funció executiva que no els pertoca. I aleshores ells pensen, amb la llei de l'amnistia aprovada, a nosaltres ens pertoca executar Això per no permetre que el legislatiu compleixi amb la seva funció. Vam dir-ho, al principi de la legislatura, ho recordeu, no?, quan vam dir aquesta serà la legislatura de la tensió entre el legislatiu i l'executiu, recordeu?
Sí.
Un cop aprovada l'amnistia, estem davant d'aquest escenari, amb un conjunt de jutges que tindran el poder de no permetre que aquesta llei d'amnistia es faci efectiva. I estarem aquí.
Tornem sempre al mateix.
L'únic que haurien de fer és, si consideren que no té l'aval constitucional, és plantejar una qüestió de constitucionalitat.
Però serà quan estigui aprovada, no ho poden fer abans.
No, això ho han de fer quan els hi arribi, al jutge que li arribi en el seu jutjat un cas com aquest. L'únic que pot fer és o aplicar-la o dir: jo crec que va en contra del sentit de la Constitució i plantejo una qüestió. Tot lo demés
és política.
És política.
El sentiment d'indefensió que tenen les persones investigades pel cas del tsunami, etc., és absolut. Per tant, al final, només pots mirar Europa. No, però és que només pots mirar Europa.
El comissari europeu, jo sé que el comissari europeu no és el que ha d'adjudicar aquest tema, però el comissari europeu, el Reinders, ha dit que si hi ha prejudicials, la llei d'amnistia, en principi, no hauria d'entrar en vigor. Vol dir que retardes mesos i mesos l'aplicació de la llei.
És que hi ha una cosa que ens estem acostumant a parlar de la llei com si la llei ja estigués en vigor. La llei encara està pendent de debat parlamentari. És a dir, posar el carro davant dels bous, sempre tens un accident. Per tant,
però,
jo crec que...
Escolta una cosa, tota la política catalana i espanyola passa per aquest tema.
Però nosaltres...
T'encanto, no?
Puigdemont vindrà, no vindrà?
A mi m'agrada...
La llei estarà aprovada o no estarà aprovada? Les prejudicials ho paralitzen o no paralitzen?
Un dels avantatges és que siguem una mica rigorosos a l'hora d'analitzar i de parlar d'aquests temes. Perquè saps el que passa? Que quan fem això, és a dir, ens hem de negar a fer-los el joc a aquells que volen intervolar el tema abans de que es produeixi. Ja ho sabem, que quan estarà aprovada la llei, perquè a més la llei del Senat, podran introduir les esmenes
és
que
igual,
vulguin,
però haurà de tornar al Congrés.
Tornarà a quedar com
però
està, perquè a més al Congrés no hi ha debat, sí o no, i endavant
les partir d'aquí s'ha d'aplicar.
I a partir d'aquí s'ha d'aplicar.
Primer hi haurà un recurs d'inconstitucionalitat del Partit Popular.
Això però és igual, l'Estatut, això no frena. L'Estatut es va aplicar abans de la sentència del 2010.
Ara, les prejudicials, hi ha dubtes raonables, i que un comissari, tu podràs dir, que ets un senyor de dreta, bueno, hi ha un comissari, que és el comissari de justícia, que això que tu dius que no hauríem de fer, ho fa ell. S'avança a la pròpia aprovació de la llei.
Un comissari que sap que no repetirà perquè
se'n va fer punyetes.
Se'n va de comissari, per tant, a lo millor té la llengua més suelta del que cal.
Josep Martí.
Se'n va fer punyetes.
El problema que és que el debat serè és una mica impossible, perquè el que publica l'Ara és pornogràfic. És a dir, que hi hagi un xat de jutges explicant-se o donant-se consells com s'ha de muntar un moble de l'IKEA, per entendre'ns, però per a que una llei que s'acabarà aprovant doncs la puguis rebentar des de dintre, a mi això em sembla pornogràfic. El que ja no em sembla pornogràfic, i em sembla fins i tot raonable, és que una llei, si amb una part molt important de l'hemicicle li genera dubtes, a una part molt important de la magistratura li genera dubtes que segueixin pues, els processos i els procediments que hi ha habilitats per a això. Però aquí cadascú fa la seva trampeta, perquè la Comissió de Venècia, sembla que el que vingués a dir és a passar el raspall per l'espatlla del govern i a dir que això era una llei estupenda, i la Comissió de Venècia i la versió oficial que va tindre més recorregut és esta. I en canvi, si tu llegeixes l'informe de la Comissió de Venècia, diu altres coses, no? Et diu que és una llei que hagués tingut que elaborar-se amb més temps per intentar abraçar més gent a favor, et diu que és una llei que hauria d'acotar millor tant el temps com el tipus de delictiu, és a dir, però poso un exemple de la Comissió de Venècia perquè pues, cadascú es va quedar amb la part d'aquell informe que més li convenia. I en el recorregut que hagi de tindre l'amnistia un cop aprovada, escolti, els que pensin que hi ha elements per a pues mirar d'embarrancar-la, pues que facin la feina. Tenen un constitucional, tenen institucions europees, fan qualque cosa que han de fer. I ja es pronunciarà qui s'hagi de pronunciar. Però, clar, després de lleixes, obres el diari avui i descobrir xats de jutges passant-se les instruccions d'aquest joc, doncs això ja ho situa clarament en el terreny de la conxorxa, de, com deia la Mònica ara, intentar exercir atribucions que no són pròpies dels jutges, i posa a treballar damunt la taula, doncs, un dels problemes que tenim a Espanya, que efectivament és la colonització de les altres magistratures per part d'interessos que no són exclusivament judicials. Però el que passa quan se diu això, s'ha de dir al costat, i sense alterar la càrrega de responsabilitat en la renovació del Consell General de Poder Judicial, que recau més en el PP que en el PSOE, però que després, diguem-ne, l'esquerra no té cap problema en enviar al Constitucional els càrrecs del govern, o en fer nombraments que el que demostren és que aquest mal, malauradament, és compartit per... Anava a dir els dos grans partits d'Espanya, però és que la meva impressió és que ha estat tan incrustat a l'ADN de la política espanyola que pràcticament ho compartís tothom, lo de colonitzar la justícia.
Una cosa és els nomenaments que es fan en llocs on és decisió del govern, que efectivament el govern designa, però a mi em sembla que d'aquest xat hi ha una altra vegada una pregunta que quedarà sobre la taula. Un cop conegut públicament que hi ha jutges que diuen això entre ells i, per tant, se demostra que tenen com a mínim una posició condicionada, farà algo el Consell General del Poder Judicial per demanar-los-hi, per preguntar-los-hi, per veure si s'ha de fer algo?
No.
Per tant, tornem a tenir el problema on el tenim. I ens tornarem a distreure en el xat quan hi aquí ha d'haver algú que ho analitzi, que ho miri i que, si convé, li digui al jutge si hi ha una possibilitat de sanció, si hi ha, encara que sigui, una sanció moral o una recriminació. Per tant, està, en fi, això no té res a veure amb els nomenaments, i té res a veure amb res d'això.
No. Té a veure, Teresa, en que la voluntat de colonitzar la justícia en favor dels interessos de partit la comparteixen el PSOE i el PP.
Perdona.
Això sí, això té a veure. I no. Que en funció de la conjuntura política, tots volen jutges que es comportin com a militants sense carnet, perquè d'una manera o altra deuen el càrrec a la decisió d'una executiva o d'un líder o de Pepito dels Palotes. I això tu pots discrepar profundament, tu dius la teua, jo dic la meua. És a dir, vale. A mi encara ha de néixer algú que després de 20 i pico, 30 anys de seguir la política, em faci baixar del cavall amb aquesta idea de que no hi ha diferències substantives. Hi ha diferències substantives a l'hora d'entendre quines decisions s'han de prendre, però que no les hi ha a l'hora d'intentar asseure, segons quines cadires de les altes magistratures de l'Estat, uns culs i no uns altres.
Com ho resol? Com ho resol? Per favor.
Jo moltes vegades he pensat sobre això, però en definitiva, què fem a través de les associacions judicials?
Que ja es fa.
Sí, bueno, sí.
Però
totes són del seu pare i de la seva mare.
Però a veure una cosa, deixa'm dir una cosa, Miquel, que tu sabràs millor que jo. Ja hi havia la votació per l'elecció dels vocals del Consell del Poder Judicial, és una majoria qualificada. Qui va reformar la llei perquè això doncs fos més fàcil? El Partit Popular, sent ministre, l'Alberto Ruiz Gallardón. No, okay. Per tant, estem parlant d'un model que va implantar el PP i que ara, quan no li ha convingut, diu que s'ha de reformar el model. I, per tant, aquí estem davant d'una hipocresia. I crec que fem un mal favor a la valoració i a la concepció de la política i de la participació ciutadana en la política amb aquest discurs dels tots som igual. No és veritat.
Val, aviam, Samper breu, perquè t'ha acabat el Senat, sisplau.
Ara parlava el Marius de les associacions. És que ja aquí hi ha el propi defecte intrínsec de la nostra justícia. Associacions de jutges progressistes i conservadors. Però què és això? Els jutges han de ser jutges. Poden ser rossos, morenos, alts, baixets, poden ser catalans, poden ser asturians, andalusos o extremenys. Però progressistes o conservadors, aquí ja hi ha un error. Mm. És que els jutges només haurien d'aplicar la llei. I els concursos per ascendir i la forma d'arribar...
El problema són com arriben a ser jutges, aquest programa. Això és el que algun dia haurem de...
Senzillament per mèrit, número de sentències, número de sentències que, si es recorren, són estimades.
I el com.
Hi ha una cosa que abans deia, amb tot el que està passant, pendents del Senat, però que deia el Tian Riba, que és tot el que explicava el Senat, tot el que ara esteu parlant, és el que vam veure dissabte al casament.
Sí, però jo no ho dic gens per menys tenir a l'alcalde de Madrid.
No, explica molt.
Que té tot el... Fi,
té tot el dret a fer la festa que vulgui, casar-se amb qui vulgui.
I a més, com has explicat molt bé...
Els lletjos també tenen dret a casar-nos, us dic, perquè, perquè és que he llegit alguns comentaris que dius...
Ah, no, però jo no, per aquí.
No, no, i que els baixos tenen dret a casar-nos.
D'allà en surt una pel·lícula que es diu Ocho Apellidos Españoles.
Sí, no, sí. Això sí. Jo ho deia en el sentit...
Però no la faran aquesta.
Aquesta no la faran.
I em sembla molt encertat l'aclariment que la família reial hi va...
Clar, ho t'ho dic jo.
La novia és família.
Família molt llunyana.
Descendents d'Alfons XII.
Bueno, és igual, sí. Però vull dir que no critico en absolut. No critico en absolut res. Ni la manera de ballar de Martina d'Almeida. Només dic que com a fotografia em sembla una fotografia de aproximada d'un Madrid que en realitat és el fet diferencial d'Espanya. A Madrid hi ha el poder econòmic, hi ha el poder polític, hi ha el poder judicial, hi ha el poder familiar,
que impera molt en les esglésies.
Hi ha el poder dels mitjans de comunicació, hi ha aquest poder. Hi ha una visió d'Espanya de com ha de ser Espanya. I aleshores, quan algú impugna aquest sistema, hi ha una manera de generar un mur de contenció i es generen anticossos de manera gairebé natural, que és tot això que hem estat explicant aquest matí. Aleshores, es fa servir igual la policia, la justícia, l'exèrcit, la política a través del 155, els serveis secrets, els mitjans de comunicació, i gent de tot es fa servir per poder continuar mantenint un sistema. Per això, això no canviarà mai, i per això no es perseguirà mai a ningú que faci les coses mal fetes. Perquè en aquest concepte no és una cosa mal feta, és una cosa natural que es fa. Ara que ja no hi ha un perill, ara hi ha una gent que diu que s'ha de fer una amnistia per perdonar a la gent a la qual ja s'ha castigat, i uns altres que encara continuen, com aquests jutges, que encara els hi sembla que el càstig encara ha de continuar anant més enllà. Però aquest és l'ordre natural de les coses a Espanya, i que ho impugna, que ha sigut Podem i l'independentisme, són aniquilats, ja està.
Aviam, Pere Aragonès, ja. Armenteres i Armanyé.
Sí, Aragonès, que defensa la legalitat tant de l'amnistia com del referèndum, intervenció indirecta.
I democràtica, sinó per la via del Codi Penal i de la repressió.
A mi, també el podria haver posat a les 9 del matí, quan hi ha la Comissió de Control al Congrés, i no a les 11 del matí.
Que ens deien que era impossible. No va haver amnistia, no va haver autodeterminació, cridava Miquel Iceta quan era ministre. El mateix que ha dit tantes vegades...
En aquest programa.
Salvador Illa, ni amnistia, ni nada de eso.
En aquest programa.
En podem trobar molts exemples.
Tot això és campanya.
De ministres del govern espanyol, de dirigents del Partit Socialista Obrer Espanyol i del Partit dels Socialistes de Catalunya, i, òbviament, del Partit Popular i de Vox. Tots deien que era impossible, que és inconstitucional, que no té espai en l'ordenament jurídic. I recordo especialment quan el president Pedro Sánchez, a 2 dies de les eleccions al Congrés de Diputats del passat juliol, va manifestar que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. Malgrat les declaracions, tots sabem que si avui som aquí és perquè l'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum. Que més tard o més d'hora serà acceptat com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat. Per això sóc aquí.
Perdoneu, ho estic seguint a través de TV3 ara, en aquests moments, la realització és del Senat. Noi, canvia la càmera. Enfoca'm de tant en tant, sisplau, els altres aquí, els senadors. Doncs no, només un pla fixa a la imatge del president Aragonès defensant les bondats de l'amnistia, i sobretot que si es va aprovar l'amnistia, per què no es pot aprovar un referèndum d'autodeterminació? En fi, 7 minuts per les 11, un segon, que ara de seguida tornem i anem a Cabània. Vinga.
RAC 1.
Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergroup.com i informis. Grup doctor Blader.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat fins al 4 de maig.
Comença a entrenar i dona-ho tot el dia de la carrera. Siga solidari i corre per la Fundació Miquel Valls per un futur sense ela.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important: la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles, tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta. El perquè de tot plegat.
3 minuts i a les 11 anem acabant. D'aquí uns moments ens anirem, d'aquí uns moments parlem de futbol, parlem o poc. Després ens anirem cap a Tailàndia, perquè hi ha el judici d'aquest senyor que presumptament ha esquarterat i tallat a trossos, que és un tema que serà fascinant. Ell ho nega tot, és a dir, tot és una cosa, és un circ. I allà hi ha la Mar Poyato. Home, hem enviat a la Mar Poyato.
Ho ha començat a negar tot quan ha canviat d'advocat.
Sí, clar, sí, al principi ho va explicar ell.
Sí, sí, per això. Sí, i després agafar... parlarem d'una pel·lícula meravellosa, l'altre dia la vaig revisar.
Quina?
25 anys després, tal dia com avui, s'estrenava Todo sobre mi madre. Ah. La pel·lícula de Pedro Almodóvar, magnífica, amb Cecília Roth, amb Marisa Paredes, amb Penélope Cruz, que fa un paper brillantíssim.
Amb un gran tema d'Ismael Ló.
Sí, senyor.
Tallabón.
Tallabón, que és una... que és, però com que la vaig revisar, ja els primers 20 minuts de pel·lícula, que és la història tràgica de la Cecília Roth amb el seu fill, que és Eloy Azorín, i de cop i volta comença la cançó, i el malparit del Pedro Almodóvar, que això li he dit amb ell, aixeca la càmera per sobre el Tibidabo i es veu al capvespre a Barcelona com mai l'havia
bueno,
vist.
És el millor spot de la ciutat. De molt de
bueno. Va ser una meravella, oh, la pel·lícula em sembla meravellosa, i em vindrà a parlar en Jaume Ripoll, que recordem és
el senyor Filmin.
El senyor Filmin, que és col·laborador del Món a RAC1, i Martí Esteban, redactor del Món a RAC1, que ens explicarà i ens farà la fotografia de tots els llocs que va fotografiar Pedro Almodóvar en aquesta pel·lícula de la ciutat de Barcelona. Què vols?
Com que estàs parlant de cine, deixa'm que digui que crec que s'ha de recomanar, per lo didàctic que és, anar a veure una obra de teatre molt dura, però crec que hem d'anar a veure, que és Jauria.
Sí. Oh, sí, jo la vull veure.
És,
sí.
Perquè el missatge que dona és necessari diuen, per aquesta societat.
Em diuen que l'actriu està meravellosa.
Sí, l'Àngela Cervantes, sí.
Per qui no ho sàpiga, molt, és doncs, favor, una obra de teatre basada en totes les declaracions que hi ha hagut al judici de la manada de Pamplona.
Pràcticament les 11. Palante, tia Enriu.
Vinga, va. Re, una cosa. El mòbil del Jordi de Planell... Té Pegasus, fijo. Sí, crec que aquestes alçades... tots els xats del món RQ estan monitoritzats per l'FBI, el Mossad, la CIA, el CNI... No? Tu creus que no?
Jo crec que ja.
Jo, no, jo em vigilaria, depèn de quins missatges enviar-li al Jordi Planell. Bé, el que sí que crec que no estaràs d'acord amb mi és que... És que què?
És que t'has de fer la lletra...
Sí, és que vaig a fer la lletra més grossa. No! Que... No, això. Estaràs d'acord amb mi que la persona que...